Les aules de l'Escola de Música Centre de les Arts de l'Hospitalet són una cantera de futurs músics. Molts joves comencen aquí una prometedora carrera que els portarà a integrar-se a diferents bandes o a formar el seu propi projecte. El proper 17 de juliol, en el marc de les activitats del Summer, s'ha organitzat un concert per descobrir alguns d'aquests nous talents que viuen o estudien a la ciutat. Són aquests. Són Siona, Som Soul i Gatefall. Hem anat fins a l'EMCA per conèixer-los millor.
Aquella veu que deia que deixessis de pensar.
A les aules de l'Escola de Música Centre de les Arts de l'Hospitalet hi ressona la música de Siona, el projecte musical de Mariona Llenes, una jove artista que fa música des dels 12 anys. Ara, ja amb 18 i havent finalitzat els seus estudis de música moderna a l'Hospitalet, publicarà el proper 15 de juliol l'EP Com plora el cel, un disc amb cançons plenes de sensibilitat i d'emoció.
Bàsicament són cançons en català, que expliquen històries o sí, històries inviten a viure el moment i a disfrutar de l'amistat, o t'explico la història com es van conèixer els meus avis, o una part més introspectiva també amb mi mateixa i que crec que tots ens podem sentir reflexats.
Ja em diré si tornarem a dormir junts com cada nit.
Siona puja als escenaris des dels 14 anys i, per tant, ja té experiència a l'hora d'oferir concerts. El proper 17 de juliol, al Parc de la Marquesa, es farà acompanyar el baix per Genís Arnal.
I amb aquella vella melodia ens atrapa.
La idea és tocar cançons de la Siona amb alguna versió i un o dos temes meus, i la idea és que la Mariona tocarà els instruments més melòdics, la guitarra, el piano, i cantarà, i jo sí que faré algunes segones veus i tocaré el baix, sobretot.
De les aules de l'EMCA també en surt Som Soul, una banda que es va formar el 2024 per uns joves músics amb mans del funk, el rock, el soul i el pop.
Aquí a l'EMCA fèiem un combo que era el Motown, que doncs els temes es va agradar molt, no? I a partir d'aquí pues, vam fer tot el tipus de cançons de Motown, de Stevie Wonder, Soul, i vam anar tirant cap allà.
A banda de fer versions, la banda treballa en composicions pròpies que els permetin enriquir els seus concerts.
El que es poden esperar és, doncs, això, un bolo amb molta barreja de temes. Hi ha coses més tranquil·les o hi ha coses més mogudes, més soul, més funk, així, més mogut.
Tant Som Soul com Siona han aprofitat al màxim els seus estudis a l'Escola de Música Hospitalenca, no només a nivell musical, sinó també en tot l'assessorament que se'ls ofereix per encarar el seu futur professional.
Una cosa guai de l'EMCA no és només que hi ha un professorat boníssim amb una formació de la part musical molt guai, sinó també tot el que t'acompanya dins de ser músic, des de, doncs, t'exigeixen puntualitat, saber-te els temes, ser responsable en determinades coses, si falles a un bolo, com has d'actuar, com has de fer les coses, no només aprendre a tocar, sinó a ser un músic.
T'intenten portar com és el món professional, ja. I està molt bé, la veritat, jo em sento molt preparada. Jo he pres una barbaritat, quan vaig entrar aquí és que no sabia res de música i he sortit ara que bé, que em defenso prou bé.
Siona i Som Soul actuaran a l'espai L'Hospitalet Joves Músics el proper 17 de juliol, al costat dels Gatefall, un projecte d'indie i pop-rock de 5 joves formats també a l'Escola de Música Centre de les Arts.
El nostre primer convidat ha passat per aquest plató moltes vegades, però sempre l'hem vist recitant darrere d'un micròfon, 3 minuts i adéu. Avui el volem conèixer una miqueta millor. És el representant de l'Hospitalet al Campionat Nacional de Poetry Slam, que es farà el mes de setembre a Cartagena. Ell és el poeta Pavlovski. Què tal, com estem?
Bon dia.
No ens havíem vist mai en aquesta situació.
No, asseguts, així anar de tu a tu, que no siguin 3 minuts.
Exacte, perquè t'hem convidat per saber més de tu, perquè ets el representant de, com dèiem, de l'Hospitalet, perquè vas guanyar la Lliga Regular de Poetry Slam. Estaràs, per tant, el mes de setembre a Cartagena i no sé com portes aquesta responsabilitat.
La paraula responsabilitat ja té ahí un... Sí, ho porto molt bé perquè, bueno, em fa molta il·lusió. Ja vaig guanyar, no sé quants anys fa que vaig guanyar a Hospitalet, però no vaig poder representar l'Hospitalet perquè un mes abans vaig guanyar Barcelona, llavors vaig anar per Barcelona, i se'm va quedar sempre aquesta espineta de dir, jo, Hospitalet, per lo que és, no, Hospi, és la Cristina, és el Dani, sou vosaltres, són els tallers que fem. Tenia aquesta espineta ahí de dir, algun dia sí que voldria ser representant d'Hospitalet. I la responsabilitat, jo és que sóc molt de prendre les coses molt, molt a pit, ho treballo, que no passa res, que ningú mor si no ho fem bé, però bé, molt content, molt content.
Clar, com tu deies, i has passat per un campionat nacional, també has estat campió d'Europa,
sí.
Per tant has anat a un mundial també, o sigui que tens experiència ja, no sé per això si l'experiència juga a favor, no? Vull dir, no sé aquí si ajuda o no aquest fet.
Després de molt temps sí ajuda, sí ajuda el fet de dir, jo vaig anar molt tranquil perquè vaig a jugar, directament vaig a jugar sense que no s'entenga mal, sense aquesta competitivitat que crec que a voltes no és sana per a tu i per a la resta, no? És anar a compartir. Jo vaig passar molt malament al campionat d'Europa pel tema de la llengua, de no saber parlar molt anglès amb els altres 24 participants. Jo no havia viatjat tan llarg, tan lluny com va ser a Brasil, a la Copa del Món. Moltíssimes cultures, moltíssimes llengües, l'experiència és increïblement preciosa, molt bonica, però per a la gent que no eixi molt del seu territori de confort o de la seva casa, del seu poble, que ja és una cosa superior, no? Però sí, molt tranquil.
A Cartagena hi aniràs amb material nou o poemes que ja tens?
Material nou d'aquest any. Material nou d'aquest any, perquè crec que han funcionat molt bé. Estic molt agraït al públic d'Hospitalet, molt, molt agraït, perquè ha sigut una passada veure què passa el temps i així tot, això no és tema d'edat, sinó el connectar o no. Però també és veritat, i per això no vaig amb nervis o amb pressió, perquè hi ha una part d'atzar molt important, molt important, crec que és la més important. És a dir, el fet d'eixir dels primers en un campionat com Cartagena, on són 16 participants, si tu eixes el primer, és molt, molt difícil passar de ronda perquè el públic encara està fred, no? El fet de qui et toca abans, qui et toca després, què poema fa, la temàtica, té molt a veure. Jo sempre dic que és azarós, que ser campió d'Europa és tindre la sort, entre cometes, de que 15, 20 o 25 pissarres durant tot l'any t'han fet campionar. Però perquè vas connectant amb aquestes persones que tal volta un altre dia no hauria sigut així.
Bueno, veurem a veure com va, des d'aquí ho anirem seguint. Però volem saber més cosetes de tu, volem saber més cosetes del representant d'Hospitalet en aquest campionat, perquè tu ets natural d'Alacant,
sí.
Del municipi de, no sé si ho dic bé, Petrer?
Petrer, correcte.
Petrer, sempre t'has mostrat molt orgullós de les teves arrels, de la teva província, aquí de fet ho hem vist, que de fet és la mateixa del poeta Miguel Hernández,
correcte,
no?
Correcte, d'Alacant, sí.
Ja és un afegit, no? També,
això és un afegit i jo, pues, pesa saber que tenim un representant com eixe, no? I igual que estic molt orgullós de representar este any a Hospitalet, també vaig sentir tremendament orgullós quan vaig representar Alacant a la meva terreta, no? I gràcies a eixe any va ser quan vaig ser campió d'Espanya i d'Europa, no? Representant Alacant. Pesa molt la figura de Miguel Hernández. He de dir que no s'estudia molt, ja saben com funcionen les coses, no? Però a la gent que ens agrada la poesia i som alacantins o alacantines, crec que és un pilar fonamental. Sé que és un pilar fonamental, sí, i estic molt orgullós. Un poble de treballadors del textil, de bossos i marroquineria, fàbriques, i molt orgullós de pertanyer a aquest poble.
Tu comences a escriure poesia als 16 anys, si no m'equivoco, i a la universitat descobreixes el Poetry Slam,
sí.
No? Què és el que et va atraure?
Quan vaig veure els vídeos va ser al·lucinant veure, jo sempre ho dic, a la Isa García, al Dani Orbiz, a l'Iñaki, i veure que en 3 minuts podies interpretar el que tu havies escrit, perquè jo normalment escrivia i publicaves llibres o el que fora, però no li posaves veu, i no li posaves veu a un públic, i no li posaves veu davant d'un públic que només t'escolta 3 minuts. És com, has de ser eficaç d'alguna forma, no? I em va cautivar molt la posada en escena de, per exemple, la veu d'Iñaki, no? Ese senyor de los silencios, eses pauses que fa, l'energia d'Isa, la forma espírica de Dani, el performance que fa Dani, em va pareixer preciós, quan el vaig veure.
I de què vas començar escrivint tu, quan comences a fer allò, les teves primeres poesies per...
Jo crec que, com la gran majoria, amor o desamor, no? Amor o desamor és el que et toca en plena efervescència, no? L'adolescència, quan comences a estar enamorat d'algun home, alguna dona, alguna persona, bueno, pues intentes juntar alguna paraula de posar posar sentiments, de posar aquests sentiments en paraules, no? Després comences a llegir i veus que com dic jo, que se pot estetitzar més aquest missatge, no? Que a poc a poc ha sigut un hàbit i ara, gràcies a teràpies i tal, és una cosa que no he perdut des de 16 anys. Vas escrivint, ja no passes només de l'amor al desamor, sinó que temes més socials, o temes més polítics, o temes més animalístics, o de qualsevol cosa, no? Inclús que no siguin versos. El fet d'escriure, ja quan tens rumiant, quan estàs rumiant en el cap, o tens una època fotueta o dolenta, tal, roïna, l'escriure posa molt en lloc el que penses, no?
El poder terapèutic, no?
Sí,
també
sí, totalment. T'estava comentant abans el tema de que treballa en salut mental també, i he vist també que persones amb diagnòstic o amb neurodivergència poder volcar tot el que pensen sense haver de rimar, sense que sigui una poesia classicona i tal, i parlar de qualsevol història. Clar, és que antigament nosaltres, la nostra edat, el diari, no? Era, i la poesia crec que d'alguna forma no perd aquesta essència de diari emocional. Jo crec que és això, i funciona molt bé, perquè fa que el cervell vagi més lent a l'hora de tu poder escriure, no?
Clar, com deies, hi ha hagut una evolució a nivell de temàtica, de continguts a les teves poesies. Ara estàs potser més en aquest contingut social, no? També, que aquí ho hem pogut veure a les vegades, doncs, que has anat passant. Hem anat veient també aquesta evolució. Jo entenc que aquí també implica una tasca d'investigació, no?
Sí.
De l'hora de parlar de segons quins temes, no?
Sí. Bueno, en el meu cas, sí. Jo sempre he sigut molt apassionada, per exemple, la Guerra Civil i sobretot, com estàvem dient, en Alacant, no? En el País Valencià, sobretot en Alacant, com a resistència, tot el que va passar allà, la memòria històrica, que sé que cada vegada intenta tapar-se més, intenta... Bueno, l'oblit és una arma també, i és el que intenten, no? Llavors, a l'hora de voler parlar d'alguna cosa, crec que és essencial, almenys informar-te, no? Per donar-la... Tot el món té la seva opinió, i sempre estem sesgats, sempre estem manipulats i tal, però jo crec que és essencial, perquè també és un treball d'investigació previ que a mi, per exemple, m'agrada molt enfricar-me en històries de... No m'agrada dir que escric poesia social perquè venim de la terra de Miguel Hernández i ell sí que va morir per això, no? Però sí que és, bueno, és poesia social perquè pertanyem a una societat, no? Estem dins d'una societat, l'ésser humà forma part, però no ho faig com un adalid de res, sinó el que jo crec i pense. Que pot ser concorda la gent, o amb el públic, o amb les pissarres d'aquest dia, però hi ha gent que no, i moltes vegades no es vota la poesia, sinó el missatge, tant pa bé com pa mal, vull dir.
Sí, sí. Tornant una miqueta a la lliga, en aquests circuits, no? del Poetry Slam, t'hem vist a Barcelona, t'hem vist aquí a l'Hospitalet. Aquí a l'Hospitalet quant de temps fa que hi participes? Fa ja...
Jo crec que farà 9 temporades.
Això t'anava a dir, gairebé, eh?
Sí,
jo ara calculava això, unes
9-10. Sí, sí.
No sé... Digue-m'ho tu, què té la Lliga potser d'aquí d'Hospitalet, no? O aquesta relació que es crea entre tots els participants que la pugui fer única i especial?
Jo sé que és una de les més clàssiques de les dinosaurio, com se diu a nivell estatal, sí, sí, Hospitalet va ser una de les, és una de les més antigues. Això arrastra una tradició, no? L'Oncle Llach, ara on estem també al Centre Santa Eulàlia, les persones crec que són essencials a l'hora d'arrastrar gent, no? Els companys, la Cristina saben que és desviu per qualsevol company i companya, el Dani, el que ha fet, el Dani és una referència no a nivell ni local ni estatal, ni europeu, sinó mundial. El que ha fet Dani no ho ha fet cap persona. Vull dir, nosaltres entre slammers, entre companys, sempre diem l'slammer és el que hi ha després de Dani Ruiz, perquè ho ha fet tot, no? Jo crec que això arrastra molt la forma de com cuiden la gent. I l'evolució d'Hospi és que també l'Ajuntament, televisió, mitjans de comunicació, sempre ho ha estat al costat. Llavors, jo crec que és un tàndem superimportant, també. I feu molt bona cantera. És una de les millors canteres per a meu gust, i mira que ha anat a Andalusia a donar tallers i tal, i jo que soc de l'Atleti de Bilbao, la cantera és superessencial també, i crec que en els cursets que estem fent a tots els centres públics de l'Hospitalet, clar, després tenim a alumnes, a exalumnes que després participen, no? I les tenim ahí, vull dir, la Blanca és un exemple perfecte, i no tinc cap dubte que si la Blanca continua, per exemple, la podrem veure, però molt fàcilment, en un estatal, vull dir que cuida molt la cantera.
Doncs escolta, seguim aquesta feina, també per la part que et toca. Anirem seguint aquest campionat, que com dèiem serà del 17 al 19 a Cartagena. Nosaltres des d'aquí t'enviarem tota la nostra energia, els nostres ànims perquè vagi la Marta bé i que a veure si portes el títol cap aquí.
Ho intentarem.
Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltíssimes gràcies.
I ens seguirem veient, segur.
Seguríssim. Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes que hi ha dins de les activitats d'estiu a la ciutat, del que es coneix com a Summer, i tornem.
Com d'esperada és l'arribada del nostre il·lustríssim Paco. Les nostres forces de seguretat estan treballant per restablir l'ordre públic i vetllar per la nostra seguretat.
Para paquetería, pulse 3. Para otras opciones, espere.
L'any que ve el TPK celebra 50 anys i en el marc de la revisió del seu projecte, el cicle Solstici també afronta nous desafiaments. Si l'any passat es parlava de la relació de l'artista amb el medi ambient i la natura, aquest any s'hi han sumat els aspectes socials i la pregunta que s'han plantejat és quin tipus d'artista volem ser davant els nous desafiaments socials.
Los artistas han tenido que pensarse en sus relaciones, en cómo se podrían gestionar nuevas maneras de trabajo, pensándose en nuevas maneras de gobernanza. Eso tiene que ver también con un desafío que el TPK está enfrentando y que lo queremos trabajar de manera más asamblearia.
Lo que vamos a ver en esta exposición es justamente el resultado de este proceso, que es un proceso vivo, un proceso de creación, en el que también ha sido una curaduría compartida, una curaduría colectiva, donde hemos, que para nosotros también es como reivindicar el arte como una herramienta de posicionamiento político, de imaginarnos nuevas maneras de relacionarnos frente a la radicalización también de los discursos sociales actuales.
La exposición Ecosistema 2, Cartografías Compartidas, recull el resultat d'un procés de mediació artística durant el qual els artistes han hagut de treballar en grup, mirar més enllà de l'obra individual i aprofundir en les relacions.
Jo no soc un tècnic que ens munta l'exposició i ja està, sinó és que també com a artistes com ens podem organitzar? Què és el que volem dir nosaltres també? A partir de les nostres feines i com dialoguen les unes amb les altres.
I hem passat per processos molt forts i que ens han remogut molt, no? I esto está bien porque son los tiempos. El mundo está cambiando, entonces cambiemos nosotros para cambiar el mundo.
Tu treballes per tu, però clar, connectar amb els demés i buscar la connexió i buscar l'arrel, com pots juntar-ne un amb nosaltres, això ha estat una miqueta interessant.
Al final el treball col·lectiu és de quina manera no és el que ningú pensava que faríem, però passa una altra cosa i acceptar això.
Aprendre a confiar més en les meves companyes i en altres perspectives de què és una bona curadoria, com podem realment generar un espai que representa a totes. Una mica també molt confluent amb la nostra proposta és el caos en sincronia.
La mostra, que es podrà visitar fins al 20 de setembre, explora la relació amb la natura, posant el focus en la identitat, els vincles i la comunitat.
La setmana que ve torna al cicle Aterrats en Cultura a l'Hospitalet amb dues propostes ben interessants. D'una banda, la de la cantautora argentina Carmen Aciar, que ens va visitar fa unes setmanes per presentar-nos el que serà un viatge musical a Buenos Aires, i de l'altra, la d'un grup que porta la rumba catalana a les venes. A Caracan pujarà al terrat del Centre Cultural La Bòbila el divendres 17 de juliol en un concert íntim i personal, i per parlar-ne ens acompanya la seva ànima, que és el Pau Vidal. Què tal, com estem?
Què tal, com estem? Moltes gràcies per convidar-me.
Nosaltres encantades que estiguis aquí amb nosaltres. Explica'ns una miqueta a veure aquest concert. Sereu els protagonistes, o un dels protagonistes dels Terrats en Cultura, i heu fet una proposta allò com pensada especialment per l'ocasió, no?
Sí, normalment la nostra formació és de 7 músics i en aquesta ocasió volíem fer una cosa més íntima per donar-li més importància a les lletres, perquè com que sempre fem uns concerts, uns shows molt dinàmics i molt de frenesí i molta festa, la gent es posa a ballar i ja sé què volem. Però volíem fer un altre tipus de concert un cop només, perquè la gent estigui més tranquil·la i pugui gaudir de les lletres que fem, que també són importants.
Clar, vosaltres us caracteritza una mescla, no?, de rumba catalana amb flamenc, amb reggae, amb rock. Sí. Hi ha algun estil que no hagueu portat al vostre terreny o que sigui complicat o què?
Bueno, la samba no l'hem portat, la bossa nova tampoc, el vals, hi ha molts que no. Però ens agradaria, que a mi m'agrada tota la música i m'agrada com agafar les parts que tenen en comú.
Clar, parlem una miqueta doncs, de tu, de com neix el grup a Caracan. Tu ets l'ànima del grup, el grup va néixer el 2019, però tu ja tenies una trajectòria a les teves esquenes amb un altre grup, que era Derrumbados.
Sí.
Sempre has tingut clar que et volies dedicar a la música o què? Com va començar això?
Bueno, era un somni de petit. Jo me'n recordo amb les meves cosines i amb el meu germà, que jugàvem amb raquetes de tennis. Jugàvem a tocar la guitarra i fèiem concerts imaginaris, sí. Me'n recordo a casa dels meus tiets, i sempre des de petit he tingut la música a la meva casa, pels meus pares, els meus tiets, els amics dels meus pares, sempre hi ha hagut molta música en viu a la meva casa. I per mi era un joc la música, sempre, i des de petit he jugat amb el meu cosí, que surt per aquí, és aquest, el percussionista, l'Adrià, sempre hem jugat a fer música. I mica en mica, jugant, se'ns va anar de les mans i hem acabat dedicant-nos a la música.
I Derrumbados, que va ser el teu primer projecte personal, era exclusivament de rumba catalana.
Sí, també fèiem, ja barrejàvem amb el reggae i amb el rock.
Val.
Però sí que era, a nivell d'instrumentació, era molt rumbero, perquè eren tres guitarres, baix, cajón i palmes, com van començar.
I per què s'acaba Derrumbados i comença Caracan? Què va passar?
Doncs pel cicle natural, perquè érem amics del nostre barri, tots, els Derrumbados, i jugant, vam començar a fer concerts. Tot va començar perquè el González, que és un del meu barri, un amic meu, l'Adrià, que és el meu amic i cosí, bueno, i encara toquem junts, i jo anàvem a tocar al metro, anàvem a tocar a les Rambles, al Port, i anàvem una mica d'euros, i també a la Catedral, i també i al nostre barri sempre tocàvem, i composàvem cançons, i ens va dir un home, feu un grup, que soneu bé, tal, feu un grup. Vam fer un grup amb els amics del barri, i mica en mica vam anar pujant, fins que un dia se'ns va anar de les mans ja, i eren molts concerts, i ja era dedicar-se. Hi havia molta gent que ho feia per hobby, i van començar a haver-hi tensions i vam dir primer l'amistat i després el grup. Llavors vam dir fins aquí, acabem aquest grup i els que vulguem dedicar-nos de veritat continuem i fem un altre grup, i vam fer a Caracan.
Ja has aconseguit dedicar-te exclusivament a la música.
Sí.
I viure de la música.
Sí.
Això al final no és tan normal tampoc, no?
No, és el típic que et diuen, bueno, i a part de la música,
claro,
que te dediques?
Sí, sí.
A la música. Sí, no sé. Sí, a veure, hi ha hagut èpoques millors i pitjors. Parlant amb un amic, que és un músic molt bo, que es diu Mario Díaz, del sud, ell sempre deia que de vegades menjarem migues i de vegades menjarem jamón del bueno, però ens dediquem a la nostra passió i això ja és un èxit.
I amb el grup, amb Caracan, que és el teu grup actual, vau treure un primer disc que es diu La Búsqueda, on hi havia cançons com, per exemple, que escoltarem ara, que és La Reina de mi colmena.
Para volar.
Va, doncs com dèiem, aquesta cançó forma part de La búsqueda. A veure, La búsqueda, explica'ns una miqueta aquest disc, no sé a quina búsqueda, a què fa al·lusió el títol i una miqueta què conté aquest treball.
La búsqueda té una part literal i una part metafòrica. És una búsqueda, quan va acabar Derrumbados, per mi era jo, sempre m'havia dedicat tota la meva vida a aquest grup i era com el meu focus de vida. A nivell artístic, laboral. Uh-huh. Aleshores, jo no sabia ben bé per on tirar. Jo sempre estic componiendo i cada dia me gusta componer canciones i cada dos por tres me están viniendo letras. I com que sempre estic composant, volia donar-li sortida a aquestes cançons i vaig pensar en fer un altre grup, comptant amb els Derrumbados que volien continuar i més amics del gremi. Aleshores vaig fer aquest disc, que era com una búsqueda perquè no sabíem molt bé quin so volíem fer, és que ens donava igual. Volíem com expressar-nos artísticament sense etiquetar-nos en un gènere. Uh-huh. I aleshores li dèiem La búsqueda perquè hi ha cançons que no tenen que veure amb altres a nivell d'estil musical. Uh-huh. Pots trobar un funk, pots trobar un reggae, pots trobar una rumba flamenca, una rumba catalana, et pots trobar un rap, i ja és molt, molt alternatiu al disc. Uh-huh. Aleshores, com per posar-li un nom que englobi tot, va ser com La búsqueda, uh-huh, com La búsqueda del so.
Uh-huh. Clar, i en aquestes cançons que trobem en el disc, parles de vivències personals, hi ha crítica social, sí, també, no? Que és una, sí, mica...
Sí, sí, sempre hem estat una mica amb rebeldia.
Bueno, fa falta.
I hi ha molta crítica social i denúncia, i també vivències personals de coses que em passen a mi, i també d'altres persones que potser m'inspiren, i també m'agrada escriure sobre aquestes persones, o coses que m'agradaria que passessin, i amor, òbviament, també.
Uh-huh. Dèiem en començar que porteu la rumba a les venes, i crec que ara estàs treballant ja en un altre disc que serà essencialment
rumba.
De rumba,
sí,
no?
Sí, sí. Estic molt enfocat en aquest disc perquè... L'altre disc, per exemple, va ser molt divertit fer-ho perquè era passar moltes hores escoltant sons i veiem, per exemple, el guitarrista també portava una pedalera que li podies posar els sons que tu volguessis, i el percussionista portava una Lexis, que és com una nau espacial que li pots posar sons, i moltes hores buscant sons i buscant a veure aquest so amb aquest altre que fa, i el que farien uns vents, però el fem amb el violí i amb la guitarra elèctrica, però posant uns sons guapos, i era molt experimental. I va ser molt divertit, però ara vull tornar a fer un disc de rumba i concentrar-me molt en les lletres, que siguin molt netes, que siguin molt, molt estructurades i que sigui poesia, i també amb les harmonies i les melodies, però sempre anant a la base, com a les palmes, al cajón, a la guitarra, al bongó, i donant-li importància a aquest so de Barcelona, que és la rumba catalana.
Clar, fixa't que fa un parell de setmanes vam tenir a Los Manolos aquí i els hi preguntàvem per la salut, l'estat de salut de la rumba, i ens deien que sempre, que no acaba mai de sortir de la UCI, que sempre està allò, que no acaba,
sí,
de sortir, no? Què en penses tu?
La rumba està en un moment bo, depenent de com el miris. Per exemple, nosaltres tenim molta feina, cada setmana tenim 3 o 4 concerts, però de rumba, però de versions. Aleshores, també va venir aquí, crec, un amic meu, el Marc d'Antubi.
Sí, la setmana passada el vam tenir.
Tenim molts concerts i jo conec molta gent del gremi perquè porto ja gairebé 20 anys, com el Marc, també em vaig conèixer amb 20 anys amb ell. Érem molt jovenets, començaven el circuit els dos, cadascú amb el seu grup, i amb el Rumberto i amb altres del gremi. I tothom tenim molta feina. Bueno, jo crec, no sé, dels que jo conec, potser hi ha gent que pensa una altra cosa, però des del meu prisma hi ha molta feina de rumba de versions. Uh-huh. Sí, a molts casaments, festes majors, festivals, convencions d'empresa, però el que és amb temes propis és molt més difícil.
És complicat.
No s'aposta tant, sí, pels temes propis. El Terrats en Cultura, moltes gràcies, perquè aposten pels temes propis.
Exacte, amb aquest programa, diguem, aquest concert, sí, no? També doncs és això, sí, de sumar-se,
sí,
aquesta...
Jo ho vaig agrair, perquè em van trucar i vaig dir, però és per a Toma i Daca, que jo tinc un grup que es diu Toma i Daca, que és de versions.
Vale.
Diu, però és per a Toma i Daca o per a Caracan? No, no, a Caracan, temes propis. I jo vaig botar d'alegria, vaig
clar
dir, moltes gràcies.
Va, doncs, escolta, ja que tens la guitarra aquí, ens agradaria que ens toquessis algun fragment d'alguna,
vale,
de les teves cançons, a veure, d'aquests,
vale,
temes.
Puc fer mitja cançó?
A veure. Què ens tocaràs?
És que no sé, perquè estava pensant, podria fer la de Yo Boyo, i potser hi havia una època molt bonica a Barcelona que quan teníem 20 i algo anys, diferents rumberos de Barcelona ens ajuntàvem a la nit, els divendres a la nit,
sí,
o dimarts o quan sigués, quan acabàvem els nostres concerts, ens veiem a la plaça de la Virreina Gràcia, on anàvem a Gràcia Latina, i ens ajuntàvem, va ser una època molt bonica, i ens ajuntàvem molts rumberos i molta bona penya, i ens posàvem a tocar a la plaça fins que tocava el sol. I jo me'n recordo una nit que li vaig dir a alguns amics meus del meu barri, anem a Gràcia, que vamos ahí a liarla, que están todos, vamos con la guitarra, están no sé qué. Y claro, no se podía ir todas las noches. Y entonces a veces me decían, no, yo hoy no voy, yo no voy. Y yo pensaba, yo voy hoy, ¿sabes? Yo voy hoy. Entonces de ahí compuse esta canción que es dedicada a esa época y a toda la gente que toca en las plazas y que comparte en las plazas y en los parques.
Va, don Somi.
Me monté. En las plazas. Yo voy hoy, no pierdo el interés. Tal vez también esté más noche, pero no lo sé. Yo voy hoy, aprendo del ayer. Mañana manantial, pero hoy tengo más sed. Yo voy hoy, no llevo ni el carnet. Total, los que me paren no me pararán los pies. Yo voy hoy, se ve que va a llover. Diluvios musicales caen en Gracia y Lavapiés. Cuando vas pa' allí y reluce tu joya blanca al sonreír y revuelan las callejuelas con tu secuela de danza urbana, no me pica la mañana, no voy a salir. La luna ya está aquí y ahora paro con mis compares para partir. Partiremos 100.000 bordones con nuestros propios algodones de hueso. Si me tiras un beso me echaré a reír. Porque el mañana no sé dónde está, pero esta noche la luna ha bajado pa' mí, ya estamos todos los locos. No perderemos ni un minuto más, porque esta noche la luna ha bajado pa' ti. Pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti, sí que di, di que sí. Yo voy, veo venir que vienes. Yo voy, tú ves venir que voy. Hoy voy a enseñar todos los dientes, la sonrisa del que siente. Que esta noche sale el sol. Yo voy, veo venir que vienes. Yo voy, tú ves venir que voy. Hoy voy a enseñar todos los dientes, la sonrisa del que avisa, y el que avisa no es traidor.
Molt bé, bravo, escolta'm, molta bravo. Gràcies. Doncs això, entenc que aquesta cançó sonarà, no?, el divendres de la setmana
tant,
que ve.
I tant, sí. Aquesta és mitja cançó, però sí,
doncs,
sonarà sencera.
Doncs animem a tothom. Divendres 17 de juliol, la setmana que ve, al terrat del Centre Cultural La Bòbila, a Caracan, rumba.
Sí, agafeu les entrades, són gratis,
però s'han de reservar,
hi ha foro limitat.
Perfecte, sí, sí. Doncs escolta, Pau, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Igualment, moltes gràcies.
Que vagi tot molt i molt bé, molts èxits.
Igualment, gràcies.
I nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a propostes musicals que hi ha aquests propers dies a la ciutat i tornem.
La porta tantas veces que hasta el alma le duele. Un recuerdo de niño, una daga, una luz incandescente que se apaga. Su mirada fija en la ventana, viendo llover y la vida va y pasa. Si pudiera devolverle todo lo que perdió, pintarle de azul la mañana. Ya no sabe qué Dios rezar. No conoce otra manera de escapar de una vida pasada, esquivar esa bala que le atraviesa por la espalda. Ya no sé cómo sacarle el dolor.
Santa Trinidad, si existe esa. El dolor, Santa Trinidad, Trinidad.
Us ha passat mai que en una reunió d'amistats heu acabat parlant sobre lo malament que ens van les coses en les relacions amoroses? Que a ningú li surt bé això de trobar parella? I no us heu preguntat per què? Doncs si aquesta és la vostra situació, us recomano molt aquest còmic de la Liv Strömquist, que és una autora sueca, amb altres còmics al seu darrere que ja han sigut bastant reconeguts, i en aquest cas aborda el tema de lo difícil que és trobar parella avui en dia. És un còmic que aborda d'una manera molt ben documentada aquesta qüestió, però al mateix temps també hi barreja un gran sentit de l'humor. Així que us el recomano si voleu consolar-vos una mica de per què no trobeu el vostre amor ideal.
Comencem la segona part del programa i ho fem parlant de videojocs i, com no, amb Vainilla Cookies. Què tal, com estem?
Molt bé, aquí, a punt per les vacances.
A puntet per agafar vacances. Sí. Avui comencem parlant de que serà un dels llançaments de la temporada, no?
Sí, han sortit les reserves del GTA 6.
Sí.
¿Vale? Va sortir, ja van sortir en dos flavors, ¿vale? En l'estàndard, a 79,99, sí. I l'Ultimate, que representa que inclou una sèrie de cosmètics i algunes cosetes més, a 100 palinis, ¿vale?
Tu!
Déu-n'hi-do. ¿Vale? Això que fa, reservar-ho, i el dia, crec que és el 12 de novembre, perquè el joc surt el 19, podràs fer una predescàrrega. Què vol dir? Ho podràs ficar a la teva consola, fins que el dia 19 tu li donis l'Star i no hauries de descarregar-ho aquell dia.
Vale.
Vale? A part, l'únic detall que té és que tu imagina't que jo... Això és el GTA 6, vale?
Sí.
I jo t'ho regalo. En plan,
gràcies.
Toma.
Molt bé.
I tu dius, que guai, no?
Que guapo.
I què trobes? Què?
És una nota.
Sí, una nota.
Una declaració.
Sí. D'amor, sí. Els huevos. No, un codi. Un bonic codi.
Què és
Bravo?
Això?
Això és el que es diu un codi in a box. Què vol dir? Que tu compres el joc físic, vale? Però en veritat el que et ve és un número de sèrie que tu hauràs de posar a la consola i es descarrega
igual.
Poca
gràcia, no?
Poca gràcia. Mm. És com lo peor de los dos mundos, el digital i el físico. O sigui, una merda com un coco. Total, que anem a parlar de jocs físics que són els de mòbil. Broma.
Teníem un encàrrec, i és que sí. Et vam encarregar que ens busquessis, ens fes una mica de selecció de jocs per aquest estiu, jocs baratillos, sí. Jocs de mòbil, sí. O que poguéssim...
Clar, jo podria dir Candy Crush, Brawl Stars i Clash of Heroes.
Sí, els clàssics.
I hauríem acabat, hauríem fet xim-pum, però vinc a recomanar-vos jocs guapos.
A veure.
I baratitos.
Baratitos, ¿vale? Sobretot, a
Vinga,
veure.
Comencem. Un joc més barato que sigui, que és gratis, que es diu Vampire Survivors, ¿vale? És un action rock-like, és que m'agrada posar-li
noms així,
i bullet hell. Què vol dir? Tu portes aquest personatge, pots escollir diversos, ¿vale? Llavors l'únic que has de fer és moure'l, perquè ell ataca automàticament.
Ell mata, ell fa tot.
Sí, llavors vas matant bitxitos, vas guanyant boletes, aquestes boletes són experiència. Aquesta experiència la transformem en objectes, armes, etc. I cada cop venen més bitxos, i se convierte en esta maravilla còsmica de mira. Vamos, és locura màxima. El joc, el bo, és que si arribes al final, ¿vale? Perquè sempre pots tornar a començar, dura mitja hora.
Ah, molt
¿vale?
bé.
És una partideta mitjoreta, pum-pum, si no t'eliminen abans.
Vale.
¿Vale? Molt recomanable, gratis.
Molt bé,
¿vale?
Vinga, va, un altre.
Vinga, següent. Tu sabies que Netflix té videojocs?
No.
Pues en té.
Ah,
tuc-tum.
Primera...
No vaig fer la broma.
Primera notícia.
Pues sí, té jocs, té, la majoria són merda, ¿vale? Són jocs muy, muy malos, però... Hi ha dos o tres que, bueno, que estan guapos. I un és aquest, que es diu Storyteller. És un joc de puzzles en què hi ha una història, ¿vale? Cada pagineta és un llibre, i llavors cada pàgina hi ha una historieta, són unes vinyetes, i tu el que has de fer és, bàsicament, tens uns espais, uns personatges, i muntar els personatges de tal manera que compleixin el que et diu a dalt.
L'enunciat de dalt, diguem.
L'enunciat de dalt, en plan... Per exemple, aquesta parella s'enamoren, no sé què, i un mor i acaba trist. Doncs has de muntar-ho. És superentretingut i superrelaxant, ¿vale? I a la gent que li mola les historietes és molt guai. ¿Vale? L'únic que està només a Netflix, ¿vale? O sigui, és gratis si tens Netflix, i si no, pues no lo puedes conseguir. ¿Vale? Com el que tenim aquí darrere, ara quan me'n pugin, que es diu Poimpi. Poimpi era un joc que va sortir per Netflix amb un encàrrec que li van fer a un creador de videojocs, un joc brutalíssim. I què va passar? Que no es van posar d'acord o la llicència no es va allargar. Què ha passat? Que aquest joc està en el limbo. O sigui, no es pot trobar. ¿vale? Yo de mano desde aquí que por favor que vuelva, que hagan algo, que firmen, me la suda, ¿vale? Está la versión pirata, pero això no ho podem dir.
No ho hem dit. Petició feta.
Venga,
va, una altra.
Següent, The Case of the Golden Idol, ¿vale? Això és per la gent que vulgui ser Sherlock Holmes, ¿vale? La idea és, partint d'una imatge fixa, ¿vale? De que algo ha passat,
sí.
¿Vale? Llavors tens una historieta que és una imatge fixa de una acció, ¿vale? No saps ni qui són, ni què ha passat, ni el perquè. Llavors tu tens que anar amb una lupa i això, anar investigant, veus que hi ha unes senyaletes, anar clicant i et van dient noms, et van dient objectes, et van dient petits motius, que tu els vas recopilant, ¿vale? En forma de, com de pastilletes, ¿vale? Veus que em marquen en vermell?
Sí. Pues
això se t'inclou després, ¿vale? Bé, i el que has de fer és fer al final dir, en plan, això ha passat perquè aquest tio ha fet això, per culpa d'aquest, amb aquesta arma i per aquest motiu, ¿vale? És un clué tota
sí,
la vida.
Sí, això te la va dir.
Però, molt ben creat, amb històries molt gracioses, els personatges són feos de cojones, ¿vale? Però ahí està su estètica, que és un poco así como ceísta, que a mi m'agrada. Llavors, és gratis els dos primers episodis. Després, si pagues, crec que són, si és amb 99, tens més episodis i és prou barat, ¿ves? Tens este color ahí feito i tal, sí. Però a mi m'encanta. Pues això.
Una altra. Balatro.
Balatro. Balatro és un joc de pòquer que no juga com el pòquer.
Ah.
¿Vale? Parteix de la base del joc del pòquer, de les cartes del pòquer, de la baralla del pòquer. Què passa? Que entren en joc, és el que es diu un deck builder. Què vol dir? Que tu comences amb les cartes de pòquer, ¿vale? I tu van sortint, sí, crec que són 7, ¿vale? I tu has de fer el típic parelles, tires, no sé què. Però llavors entren en joc una sèrie de cartes que influeixen en el joc. Per exemple, un joker que diu, vale, ara totes les rojas multipliquen per 5 su valor. ¿Vale? I el que es tracta al final és de fer punts. Després pots transformar unes cartes en unes altres, pots sumar jokers de gustito, perquè són combinatòria i com més combines, més combines, més combines, allò comença a pujar, el flux va i comença a sortir quantitats de diners obscenes i és molt guai. Ja sé que explico molt mal els juegos, però és molt recomanable.
Ja ens en fem una idea.
Val, val 9,99, menos que un menú Big Mac. ¿Vale? I és molt bonic de veure, i és un joc indie, con lo cual, apoyamos.
Va, ens en queda un.
Un a Dead Cells.
Dead Cells.
És un action rock, és que m'encanta, perquè sempre dic action rock-like sempre surt, ¿vale? Com aquest, com el Vampire Survivor, perquè tot al final és un rock-like. De què es tracta? Tu eres aquesta cosa, ¿vale? Que es fica en un cos, i esta és una presó. I bàsicament, la història és una de menys, ¿vale? Perquè bàsicament el que has de sortir del castell, del regne, enfrontar-te al jefe final, ¿vale? Però què passa? Que has d'anar fent runs, que has d'anar aconseguint petits power-ups durant la carrera, però després aconsegueixes power-ups permanents, aconsegueixes armes més noves. I jugar-ho, o sigui, amb el mòbil es juga superbé i és superfluid, i la veritat, és un joc que podries dir, oh, esto es un prefer d'esto, però és com el Vampire Survivors, és molt profund,
això.
Després té girs, secrets, runs amagades, la veritat, per l'estiu és fresquito i està molt bé. Com la resta de jocs que no són el Candy Crush...
Així sortim, així variem una miqueta,
sí,
no?
Sí, per favor, pisar césped, coño.
Molt bé, doncs escolta, apuntades queden les propostes de videojocs fresquitos, baratitos per aquest estiu.
8,49, no ho he dit, 8,49.
L'últim, bé.
Menos que un Big Mac, jo continuo dient, menos de 10 euros, què és? 5 cervezas, 4, ja sé.
Un cortado,
vinga.
Res, ens veiem la temporada que ve.
Això diu, això vol dir que m'ha renovat.
Has de renovar!
Vamos!
Vinga,
no
celebra-ho amb aigua.
Loser. Renovat.
Ens veiem al setembre, que haurem de parlar d'això, de GTA, no?
Per collons, sí.
Va. Bueno, gràcies, ens veiem al setembre.
Vinga.
Bon estiu. Nosaltres el que fem ara és parlar de les estrenes de cinema i tornem.
¿Dónde están las joyas?
Devolveremos las joyas a cambio de pequeñas cosas.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Haciendo Amigos, la nova pel·lícula de Kim Gutiérrez i Antonio Resines que interpreten a dos atracadors mediocres en plena fugida de la policia. La trama es complica quan es refugien en un retir de teatre per a persones amb discapacitat, fet que els obligarà a enfrontar-se als seus propis prejudicis.
Muy bien, claro, no le dicen nada porque como es un normal, pues no...
¿Yo? Tengo discapacidad. El subnormal eres tú.
Svenja me ha dado una bofetada. Desde entonces veo y oigo todo lo que hacéis.
Una de las nominadas a millor película a la Berlinale arriba a la gran pantalla. Mariel lo sabe todo es una comèdia dramàtica amb una protagonista que desenvolupa la capacitat extraordinària de veure i escoltar tot el que fan els seus pares sense importar on estiguin. El fet acaba traient a la llum mentides, infidelitats, frustracions i secrets.
Yo misma. Puede verlo todo, Tobias. Debes colaborar. Hay que parar todo esto. Para que puedas engañar tranquilamente a papá.
¿Perfume nuevo?
Mamá, sé sincera.
¿Y si te equivocas? Porque, disculpa, pero creo que sí.
Y yo creo que deberías aprender a callarte. De vez en cuando, ¿sabes?
En una isla una chica destaca en la multitud.
Acabem amb un remake en acció real de Baiana. La pel·lícula recupera l'essència del film original amb una nova posada en escena amb escenaris reals, espectaculars efectes visuals i una renovada interpretació.
Baiana, ¿sabes quién eres de verdad?
Las historias son ciertas.
La historia acaba de empezar.
Enfilem la recta final del programa i saludem al Jaume Miranda. Què tal? Com estàs?
Com va?
Molt bé.
Com estàs?
Bé, tu com portes aquesta calor?
Jo estic molt malament.
Sí? A veure, moment de confessió. Estàs molt malament.
Jo he decidit que necessit casar-me urgentment amb una persona que tingui aire condicionat, a poder ser. Tot lo de més m'és igual, mentre respiri. Tampoc importa si respira, mentre pugui jo m'adonguis...
Requisit bàsic és aquest, eh?
Aire condicionat o piscina, clar.
Ah,
és que el meu plat de dutxa de 10 centímetres m'ho posa molt complicat per estar de bon humor, com entendràs.
Bueno, intentarem, ja que estàs aquí, aprofita una miqueta l'aire condicionat que tenim.
Refugi
tenim...
climàtic, televisió sí, de l'Hospitalet.
Sí, refugi climàtic. 10 minutets tens per fer la secció, la darrera secció d'aquesta temporada.
Sí.
Avui parlem, ens vens a parlar d'una de les grans folklòriques d'Espanya, no?
Sí, que aquesta camiseta que duc no vos confongui perquè realment... Per Nerola Flores sempre tindríem espai,
sí,
també, però una de les que vam a parlar avui bàsicament és una Rocío Jurado, farem un monogràfic d'ella. Primer perquè sempre és una bona excusa parlar d'ella, segon perquè just aquest juny se varen complir 20 anys de la seva mort, en 2006, per un càncer de pàncreas, i tercer, i el més important, és que s'ha estrenat un documental a Movistar Plus sobre la seva vida, un documental que pretén ser com es definitiu, i atenció al títol, que evidentment no podia ser altre, que és La Más Grande. Si vols, posa'm el tràiler.
A veure, el veiem.
¿Temes a la soledad?
Sí, aunque a veces necesito estar sola.
Me entró el venenillo y quise ser artista.
Yo empecé a ser...
¡Rocío!
¡Rocío Jurado!
La Más Grande.
¡Yo no quiero nada!
Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
Yo expuse mi vestuario a la censura.
¿Pusiste el vestido, no contigo dentro?
¿Tú eres feminista o qué?
Hombre, claro que soy feminista.
¡Pues déjala correr!
La vida es el mayor espectáculo que existe.
He tenido momentos grandes de depresión.
Habrá valido la pena. ¿Por qué me pusieron aquí, en el mundo?
Jo vaig dedicar ahir a la tarda una estoneta a veure el primer episodi.
Ok, ara mateix n'hi ha dos de sí. quatre. Crec que cada dijous, si no record malament, és a dir, que avui també se podrà veure ja el tercer i faltarà un quart, que entenc que serà dijous que ve. Jo no sé com l'has viscut, però a mi m'assembla un documental que, sense fer spoilers, és molt interessant, inclús per a gent que no és gaire fanàtica d'Ana Rocío Jurado, perquè repassar la vida d'Ana Rocío Jurado, igual que passa amb gent com Nalola Flores, és repassar una mica la història d'Espanya, al final, no? Acompanyant-la ella en la seva història personal. Inicis a una vida rural franquista, tota la transició espanyola on ella va ser tan rellevant, no? Es despertar feminista col·lectiu i personal d'ella com a representant mediàtica, diguem, i també una mica tot aquest fenomen de la premsa d'escora dels 90 i 2000 on ella va ser tan protagonista. A mi personalment, a més, m'ha agradat molt aquest documental per tres coses, jo diria. Una és que hi ha molta música i molta imatge d'arxiu, pareix absurd, però a un cantant això és un indispensable i moltes vegades no passa, no? També és que és un documental que és molt poc abusiu dels testimonis.
Això és veritat. Vaig trobar que hi havia un... Sí, no? Com pocs personatges. Hi havia bueno, la seva filla, evidentment, una cosina, algun altre familiar més...
Anna, Lídia... No me sé el cognom, però que és una historiadora especialitzada
en
folklòriques, que és una tia xulíssima. Però no abusa, que de vegades és un poc abusiu. Molta gent asseguda ho fa molt estàtic, no? És interessant com que tu puguis explicar la narrativa amb les pròpies imatges d'arxiu i escoltant a Rocío Jurado, que és a qui volem escoltar al final, no?
Sí, sí, clar.
I una altra cosa que també m'agrada molt és que al final no és del tot cronològic i això sempre ho fa una mica més excitant com a espectador, no?
Sí.
Bé,
sí.
Tu per ara, positiu, no? Com a esa valoració? O que...
Sí. No em va desagradar. Reconec que jo la figura de Rocío Jurado potser la coneixia més a través de tots els merders que s'han generat després de la seva mort, sobretot, no?
Arran a premsa rosa,
a premsa rosa, i aquí doncs, em va ja començar a donar una imatge d'ella que jo potser no coneixia.
Ah, ok. Mira, jo t'anava a dir, per exemple, una de les coses que se destaca molt en el documental, perquè, com dèiem, és molt interessant aquest docu per gent no fanàtica, però per els fanàtics també, perquè una cosa que mostra molt és perquè és rellevant a nivell musical i artístic, na Rocío Jurado, a dia d'avui, no? Un dels puntals són els seus inicis, en aquella època en què bàsicament ja saps que va agafar molta popularitat lluint uns vestits molt exuberants,
sí,
molt escotats, molt contemporanis, molt moderns, en una època encara tardofranquista. Això li va suposar un xoc contra la censura franquista, bàsicament, en aquell moment, i això la va convertir en una figura també molt polèmica i molt rellevant, i en una icona, bàsicament, de l'aperturisme i de la llibertat, no? També repassa moltíssim tota la rellevància musical que té en quant a fer molta reivindicació del seu despertar feminista, com dèiem, a través de les seves lletres, i una cançó indispensable, que jo, si te va bé, la posaré una miqueta,
vale,
perquè m'agrada molt escoltar-la, que és aquest famós Lo siento, mi amor, que és una potada feminista, l'escoltam?
Vinga.
I ara la parlam.
Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu beso y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me quitaban no me dicen nada, y es que existe otro amor que lo tengo callado.
Clar, el tema és que no era la típica folclòrica que estem acostumats, ja des de la roba i tot això, que no va con la típica bata de cola, i amb les temàtiques de les cançons, no?
Sí, perquè per ses que sou analfabetes i no aguanten la lletra, aquesta cançó, hem de dir que és de l'any 78, i aquí na Rocío Jurado bàsicament li parla directament i de forma contundent i una mica inclús violenta a nivell verbal a una parella que no la satisfà sexualment, i li indica que damunt té una nova relació en sa que s'ho està passant pipa ella, no? I de bé, això hem de recordar, l'any 78, s'adulteri femení i no es masculí, ja ho hem dit moltes vegades, en aquell moment encara estava penat per llei, inclús amb penes de presó, si arribava, però com a mínim multa te n'emportaves, si eres una adultera, i fins l'any 81 es divorci no era legal a l'estat espanyol, llavors aquesta cançó realment sí que va obrir fronteres. Això en el documental se repassa moltíssim, com la seva, diguem, importància en aquest camp feminista, i rescaten també del catàleg de na Rocío Jurado, per mi, una rara avis que jo, honestament, no recordava, si vols l'escoltam, que és una cançó de l'any 79 que se diu Amores a solas, si vols l'escoltam.
A veure com sona aquesta cançó.
Mi mente volando.
Mi mente volando.
Mis manos que juegan.
Mis manos que juegan.
Sí.
Me siento flotando.
Orgasmes.
Amores humanos. O sigui, amores a soles. Està parlant de passar una bona estona amb una mateixa, no?
Bàsicament sí, és una imatge com una mica, com diuen, fantasiosa o fabulosa, en què una senyora, que bàsicament és una Rocío Jurado, està a la platja i amb ses ones ella s'anima i se fica ses mans, bàsicament, a l'entrecama. Des d'aquí ho aplaudim, una s'ha d'autocuidar, és molt important, però... Clar, imagina't, ja ho hem parlat també diverses vegades quan hem parlat, per exemple, de Rafaela Carrà, que també ha parlat les seves lletres a explicitar lo de la masturbació femenina. Encara a dia d'avui segueix sent un tabú social el tema de la masturbació femenina, com perquè l'any 79 se parli d'aquesta forma tan contundent i explícita sobre això, no?
I tant. Però clar, tot això ho veiem en el documental que es va explicant, però el documental... Parteix d'on? Perquè crec que aquí, jo ho he sentit allò, amb els programes aquests que hi ha del cor, de la premsa del cor i tot això, de que sorgeix d'un dietari o com va això? Com...
Sí, o sigui, tornant-te'n al documentí, exacte, el que tu dius, el documental se narra, o sigui, el fil conductor és un diari secret que no s'havia revelat mai de na Rocío Jurado, en què bàsicament tots els passatges de la seva vida els pot... O sigui, el documental té l'oportunitat de narrar-los per primera vegada la història, en primera persona, en les paraules de na Rocío Jurado, el qual fa aquest documental molt interessant. O sigui, en el docu, com recordaràs, hi ha una narradora en off, que se presenta en el principi i després se queda com en off, que aquestes paraules que llegeix són passatges reals del diari que se van escrivint amb tot un imaginari d'animació que és bastant interessant a nivell visual en el docu. I de bé, tu demanaràs qui ha cedit aquest diari, no?
Qui?
Llavors, ara t'ho diré, perquè el diari l'ha cedit la pròpia Rocío Carrasco, la filla de na Rocío Jurado, l'única filla biològica, de fet, hereva universal de tot el patrimoni de na Rocío Jurado, ser com a vigilant de com se tracta tot el patrimoni vital d'ella, de la seva mare, i també ser productora executiva d'aquest documental. Llavors, tot encaixa, no?
Però fins ara, no sé, a mi el que em sobta és que aquest dietari no hagi sortit fins ara, fins a 20 anys després.
Ella narra, na Rocío Carrasco, he estat mirant entrevistes, que ella narra que quan li varen proposar lo de fer el documental, a l'hora de buscar a un traster o...
Va trobar,
un baúl, buscar fotos principalment de sa mare amb en Pedro Carrasco, que potser s'etapa més llunyana i més recòndita, la qual troba material d'arxiu per part dels documentalistes, en Pedro Carrasco és el seu primer marit, per qui no ho sàpiga, botsetjador, i a l'hora de buscar aquestes fotografies en el traster va trobar-se aquest famós diari, no? Clar, què ha passat amb aquest diari? Ja te pots imaginar, perquè tothom que estigui posat una mica al dia de què és na Rocío Jurado l'any 2026, clar, que ha suposat aquest diari i aquest documental com a tal, un conflicte entorn a tota la resta de familiars de na Rocío Jurado, que ara mateix ja estaven en amistats amb na Rocío, i quan han vist que damunt no surten en el documental i hi ha un suposat diari en el que ells no formen part, s'han cabrejat i han dit coses com aquestes.
¿A ti te llamaron para participar?
No, a mí no me llamaron para participar.
Supuestamente se va a poder demostrar que esos manuscritos con los que se está haciendo este documental y con el que se va a hacer después el biopic, porque son los mismos, escritos a máquina, no fueron ni escritos ni mandados a escribir por Rocío Jurado.
Pero no lo entenc, llavors.
Mira, caos absolut, dadaisme propi de Mediaset i de Telecinco, ja sabem com van aquestes coses.
Sí, sí.
És un tema que porta molta cua, tampoc indagarem en això, però hem de recordar que na Rocío Carrasco, com a hereva universal, provoca molta urticària des de fa 20 anys a la resta de família. A més, hi ha hagut tot aquest cas en què na Rocío Carrasco va denunciar mediàticament violència masclista i vicària per part del seu exmarit i sa família no li va donar recolzament. Per tant, aquí hi ha un conflicte històric entre dues parts en què jo, bàsicament, l'únic que me centraré és que aquí el que importa és sa memòria de na Rocío Jurado, aquest documental i aquest diari personal. És una delícia per tots els fanàtics de sa cantant, i amb això mos hauríem de quedar, i amb això també s'hauria de quedar tota aquesta colla de voltors, que l'únic que desitgen és el seu moment de glòria. Mira, amor, la puerta es ahí, cierra al salir. És que no se pot dir res més, no?
Han viscut d'ella i seguiran vivint d'ella tota la seva vida.
Sí.
I de fet, ara és això que comentàvem també en el vídeo, ha de sortir un biopic també, no?
Ha de sortir un biopic que també s'està basant en el diari personal, ja l'estan rodant.
Per
hi ha figures actorals com en Martiño Rivas, reconegut per l'Internado, que fa de Pedro Carrasco, precisament.
Sí.
Ja estan gravant escenes i tothom està una mica cabrejat, en plan, com de malparat puc arribar a sortir a un documental produït per na Rocío Carrasco?
Bé.
Amor, és que potser has de sortir malparat
d'aquest
relat, no?
Sí, sí, sí.
I ja està.
Doncs res, doncs, molt bé, mira, una miqueta més que hem descobert, els qui no ho sapiguessin, de la trajectòria de Rocío Jurado, i si no, els convidem a que vegin aquest documental a
Absolutament.
Movistar Plus. Jaume, un plaer, com
a vosaltres,
sempre.
I molt bon estiu.
Igualment, ens veiem. Que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem i avui ho fem amb la música de Manuel Turizo, que al costat de Martin White canten la que bé podria ser una de les cançons d'estiu, La Guaratxa. Amb aquest tema ens acomiadem. La setmana que ve tornem, però ho farem amb un recull d'alguns dels millors moments que hem viscut. Fins dijous vinent. Que vagi bé. Que no queda nada entre tu y yo.